Aquí parlem amb la gent de la Fira de l'Oli. Aquí sentiràs la fira.
Esteu escoltant Ràdio Les Borges, al 107.1 FM. Tenim avui als estudis el Ramon Baró, ell és el director de l'Escola de Capacitació Agrària de Les Borges Blanques. L'hem convidat en motiu aquest cap de setmana de la celebració de la Fira de l'Oli. Bona tarda, Ramon, gràcies.
Molt bones tardes i gràcies per la invitació.
Molt bé, comencem parlant del tema que ens ocupa avui, parlant de la Fira. Què és el que creus que suposa per a les Borges i potser també pel conjunt de les Garrigues el fet de que se celebri una fira com la de l'Oli, com la que tindrem aquest cap de setmana, que pues, cada vegada està agafant més ressò, va fent cada vegada més gran?
Bueno, jo crec que té una importància força gran, no? Entenent de que és clarament, no, a nivell almenys de Catalunya, la fira de referència de l'oli d'oliva, de l'oli d'oliva verge extra, no?, de qualitat, per dir-ho així, i també amb major importància, sobretot pel dinamisme i totes les novetats que hi ha al voltant del cultiu de l'olivera i que donaran molt de fruit en els pròxims anys.
Uh-huh. Des de l'Escola Agrària, on també treballeu, entre d'altres temes, el que ara parlaves del cultiu de l'olivera, l'oli també, com valoreu... com valoreu la fira? És a dir, la valoreu positivament? Creieu que falten, que es tindria que tenir en compte d'altres punts? Algunes propostes de millora que faríeu des de l'escola?
Bé, sempre tot és millorable, no? Jo d'entrada em faig una valoració força positiva, en el sentit de que per començar la fira el que ha de fer és aplegar el sector productor, el sector professional, i centrada en l'oli d'oliva entenc que hi és present, no? Bàsicament, especialment el que es fa referència a oli verge extra i dins del que és qualitat, doncs, per exemple, dins del que és denominació d'origen de les Garrigues, no? Evidentment que potser a nivell, per exemple, més en l'àmbit formatiu, doncs jo sempre faria propostes, però són molt discutibles i aquí tothom hi pot aportar, però, per exemple, nosaltres estaríem força interessats en col·laborar en un aspecte de la fira que ja s'ha fet altres anys, però que potser estaria bé d'anar-ho repetint cada any, que la fira fos un referent d'un primer anàlisi de com va la campanya de l'elaboració de producció d'olives i de l'elaboració de l'oli, no? Per fer un exemple, com pot ser un fòrum del préssec, un fòrum que d'una manera anual pues, se va fent fins i tot un moment important en què es donen unes primeres dades aproximades de com acaba la campanya anterior i la propera, i això sempre pot interessar força als operadors i als productors per veure com pot anar la següent campanya, no? Jo crec, per exemple, no? Això és una idea amb tota cordialitat i que crec que podria ser interessant, i l'any passat una mica ja va haver alguna xerrada en aquesta línia, però, bueno, consolidar-ho i arribar més enllà, perquè jo crec que podria tindre una jornada d'aquestes en repercussió no solament aquí a la comarca i a Catalunya, sinó, diguéssim, de repercussió a nivell estatal, per la importància que pròpiament també té la fira.
Ara has tret el tema així com a mode d'exemple, però de fet t'ho volia preguntar, com ha anat la campanya, ara que n'has parlat? No sé si en alguns llocs ja estan gairebé acabant la collita, no sé si tindries alguna mena d'informació en aquest sentit.
No sé si jo sóc la persona més autoritzada, perquè sí que és veritat que a l'escola collim olives, sí? I fem algo d'oli, que no és per comercialitzar, és una mica com activitat amb els alumnes i que esperen ells. Però bueno, a mi el que m'arriba és que la campanya sí que... per tema bàsicament climàtic, amb algunes pluges, va començar una mica en algunes parts endarrerida, o almenys va haver gent que va començar alguna cosa més tard del que tenia previst, i que evidentment doncs, està molt avançada, queda encara alguna cosa per collir, però poca cosa. Aquí també jo vull centrar un element en què hi volem treballar també a l'escola des de l'àmbit de la formació, i segurament hi ha una jornada tècnica organitzada per l'escola que parlarà d'aquest tema aquest any, que és que hauríem d'anar reflexionant si una pràctica que ja es fa, ja es comença a fer, potser no és generalitzada, que és la collita primerenca d'olives, que això des del punt de vista del productor clàssic pues, sempre té a nivell de mentalitat unes dificultats, no? Perquè el tema del rendiment en greix i així és una cosa que té molt pes, però que veient primer les expectatives de producció que tenim amb la progressiva ficada en regadiu, i a l'optimització, no?, del que han de cobrir tota la part d'elaboració dels molins per donar entrada a les olives, i no solament la quantitat, sinó amb l'interval de temps que pot venir una quantitat d'olives, que ens el comencem a plantejar, no? Sí que és veritat que una collita primerenca ha d'anar associada a una sortida comercial d'aquest tipus d'oli. Per tant, no es pot abordar solament des del punt de vista collim més aviat, sinó si ens surt rentable poder fer aquest tipus d'oli, que ja dic, hi ha empreses que el fan, evidentment és una opció avui dia minoritària, però que serviria per programar, per esponjar més una collita d'un volumen i una producció creixent, a més amb una capacitat de collita molt important, com pot ser ara en plantacions superintensives, es fica una veremadora i en un dia pot collir molts de quilos, que això a vegades pot col·lapsar i crea dificultats en la recepció dels molins d'oli, no? És un tema que nosaltres volem ficar per reflexió i ficar en contacte representants de cooperatives, professionals i productors que ja estan fent aquesta pràctica, com a nivell global de comarca hi pogués haver una part de la producció que es pogués tractar d'aquesta manera, no?, amb una collita avançada. Ara, això sí, planificant que hi ha d'haver una comercialització que d'alguna manera respongui amb valor el que perds amb una collita avançada, que evidentment és un rendiment algo més baix, no? Però bé, per tant, entenc que estem en un moment en què ens haurem de replantejar diferents maneres, no?, d'abordar la recol·lecció de l'oliva de cara al futur.
Molt bé, molt interessant això. M'has comentat que fareu una jornada sobre això,
sí, serà una jornada que està en el nostre pla de transferència tecnològica de l'escola, que inclou 13 jornades de transferència durant aquest any, que és una jornada que surt una mica després d'un curs de moliners que vam fer aquest any passat,
correcte,
i que d'alguna manera intentarem repetir, adreçat especialment a aquest punt de contacte, no?, de la collita, l'elaboració de l'oli, el molí i la comercialització, i que la farem segurament el mes de juliol a la Granadella, que serà invitada especialment per moliners, però molt possiblement també convidem a membres de les juntes rectores de les cooperatives, o sigui, gent que pren decisions de quan es comença a collir, com es fa, com programem l'entrada de les olives, i alhora convidarem gent que ja està fent aquesta recol·lecció avançada d'olives perquè ens expliqui les seves experiències, els avantatges que ells hi veuen i les desavantatges, no?
Molt bé, Ramon, estarem pendents de cara a l'estiu d'aquesta nova proposta. Deixa'm canviar ara de tema, anem una mica potser també amb un tema, doncs, de prou actualitat, com és el tema d'aquesta nova normativa que a partir de l'1 de gener va entrar en vigor aquí a l'Estat espanyol, vaja, que prohibeix l'ús dels setrills als bars, restaurants. No sé quina valoració podeu fer vosaltres des de l'escola agrària. Ja sé que també, tal com has dit abans, no és un tema estrictament que tracteu, però vaja.
L'escola es dedica a la formació i no a valorar normatives, no? Però jo,
segur que ha sortit aquest tema en algun moment o altre.
Sí, evidentment, no? A títol personal i com a persona que també vius al sector i a tall de títol personal, jo em puc dir que em faig una valoració positiva, entenent les repercussions i les dificultats que això pot suportar sobre el sector de la restauració. Però entenem que també el sector productor està fent un esforç molt gran en valoritzar el producte de l'oli, i que jo crec que és una realitat acceptada per tothom, que per les avantatges a nivell de dieta mediterrània cada cop més demostrades a nivell de salut i a nivell gastronòmic, és un producte que no valorem prou. I aquest fet senzill, no?, de les setrilleres, que a més és una cosa que altres països ja fa temps que han adoptat i la tenen molt clara, i resulta que són països que a l'hora de consumir valoren molt més l'oli verge extra que no pas altres tipus d'oli, com és, per exemple, Itàlia, no? Tu vas a la Toscana i difícilment trobaràs en un restaurant un setrill, tot funciona com ara la normativa espanyola ho vol implantar, no? Jo crec que és una manera de donar-li valor a l'oli, i no és un valor injust, és un valor just, és ajustar realment el valor que té aquell producte, que sí que encareix a nivell d'envàs, però jo crec que a nivell de consumidor finalment ho acabarà agraint, perquè ell es trobarà un envàs on li dirà quin és l'origen realment, amb la seguretat del que està prenent és realment el que li diu l'etiqueta, i una informació suplementària que jo crec que fins i tot el sector de la restauració la sap explicar, li donarà un valor afegit el servei que està fent com a restaurador. Per tant, jo sí que aconsellaria als serveis de restauració que li donés una mica la volta, no? que li donés valor a aquesta normativa, i que evidentment jo entenc que pel sector productor pues és una bona notícia, no?
Perquè dona valor
al producte, sí, que estem fent, que és bo, és donar-li el valor just, no donar-li valor per valor, sinó entenc que és donar-li el valor d'algo que jo crec que no es valorava prou.
El que t'anava a dir és que, de fet, nosaltres ja tenim aquest hàbit amb els vins, per exemple. Per què no, no? Molta gent es preguntava per què no fem el mateix amb l'oli en un país on sempre ha estat tradició aquest cultiu.
Penseu que estem, si considerem l'estat espanyol, estem en el país número 1 mundial.
Clar.
I fins i tot, tal com van últimament les exportacions, també número 1 a nivell d'exportacions. Home, què millor que en el millor país del món per l'oli d'oliva el sapiguem valorar de la millor manera possible, no? Per tant, això no vol dir que després hi hagi altres categories i altres valors, però que realment en llocs, en la restauració, en què vas a un consum d'alt valor afegit o que vols fruir una mica dels valors d'un producte, tinguis tota la informació possible i amb unes garanties determinades. Jo crec que és guanyar en qualitat, guanyar en servei. Ara, bueno, l'hem de ficar en valor, aquests millors atributs que tindrem al tenir-lo ben envasat, no? Bueno, treballem-hi tots junts. També el sector productor pot ajudar el sector de la restauració i al contrari, no?
Abans de passar a parlar, Ramon, d'alguns temes de formació que feu a l'escola, deixa'm preguntar-te també, perquè també segur que és un tema que deveu haver parlat a l'escola i potser també a tall personal, sobre el Segarra-Garrigues. Quina podria ser, o creieu que podria ser, l'evolució en una comarca com les Garrigues del cultiu de l'olivera un cop arribi el canal i es pugui regar, en alguns sectors ja real?
Ja m'agradaria a mi tenir una bola d'aquelles d'adivinar el futur, i torno a dir, treballo al Departament d'Agricultura, però evidentment el que vaig a dir ara no és ni molt menys posicionament del Departament d'Agricultura, que té les seues vies, sinó jo dic opinió personal, i que, bueno, també opinió personal i del que vas valorant amb professors, amb alumnes, amb molts professionals que passin per cursos, etc. No? Tens una certa visió de la realitat una mica per on van, a més gent diversa, de Garrigues Altes, Garrigues Baixes, d'altres llocs, de dalt, de baix. No?
Però aquí opinions també, tantes com vulguis.
Llavors, ara fa, què fa, un any i mig, perdona que faci una mica aquesta introducció, vam participar en els, sembla que eren els 125 anys de la primera finca regada del canal d'Urgell, no? Ens van convidar perquè resulta que la finca de l'escola, que és una finca de l'època de la Generalitat Republicana, la va adquirir ella i tal, és mitja finca regadiu i mitja finca seca. I es va fer volgudament, no?, en una zona en què hi ha regadiu i que hi ha secà. I la part de regadiu és del canal d'Urgell. Per tant, l'escola és un regant més d'una col·lectivitat del canal d'Urgell.
D'acord.
I ells allí van dir, mireu, la primera generació, entre cometes, s'arruïna, la segona generació del regadiu comencen ficant dansa i no és fins a la tercera generació la que realment rep els fruits, però que un cop vistos a llarg plaç, a llarg termini, compensa, malgrat les situacions difícils que van viure la primera i la segona generació. Què vull dir amb això? Que aquesta una transformació en regadiu és una cosa tan gran que, vista amb una perspectiva curta, és molt difícil d'avaluar correctament. Llavors, anem a lo concret. Situació actual, evidentment, hi ha una problemàtica de ficar en marxa i acabar de fer, diguéssim, la distribució de reg de diferents sectors, per diversos motius, des de motius mediambientals, cepes, etc., com està per motius financers. Penseu que en una infraestructura d'aquest ordre tan gran, on la part final depèn també molt de que el productor participi finançant l'obra, en un moment de crisi, doncs això no és fàcil. Però és que això no al sector agrícola, al sector agrari, en qualsevol sector, no? Per tant, això què vol dir? Hem de ser realistes, ens hem de donar el temps, el timing que sigui necessari. Està clar que això a poc s'anirà transformant, potser no al ritme que ens hagués agradat a tots plegats, però hem de ser realistes, no? Segona cosa, jo per mi, la transformació es farà, segur. Jo crec que aquí hi ha una clau que l'administració hauria d'estar força al costat de la gent del propi territori. Perquè a mi la por que em fa és que si la gent del propi territori no respon, ja sigui justificadament per aquesta situació de crisi o perquè és un mal moment ara per finançar els equis euros hectàrea que hagi de ficar, a mi el que em faria por és que vingués algú de fora del territori de la comarca a fer aquesta transformació. No tant per por en el sentit que passarà, bueno, perquè en un moment determinat les empreses i l'economia té llibertat d'acció, sinó per una pèrdua d'oportunitats, especialment per la gent del propi territori d'aquí, que fa molts anys que ha estat esperant aquesta situació, i resulta que en el moment en què això és possible, pues es troben que no és capaç de superar, no?, aquesta primer barrera, no?, que és fer una inversió i ficar en marxa tot això plegat, no? Clar, això no és tan fàcil, no? I entenc que l'administració hauria de facilitar almenys que la gent del territori pogués al màxim possible ser els que realment fan la transformació. Però l'altra manera que ho veig és que no solament és un problema de diners, que ho és, i segurament és el primer, no?, sinó és un problema de mentalitats i de canvi generacional. Està clar que hi ha moltes situacions i molt diverses. Un exemple que no sé si pot ser simptomàtic, no?, que és un pagès jubilat amb equis anys i que no té una continuïtat, és evident que se ho planteja d'una manera diferent. Clar. A un pagès de 55-60 anys que té dos joves a casa que tenen ganes d'incorporar-se, no? Per tant, és complexe, hi ha una realitat econòmica social que crec que les administracions les han d'acompanyar i que la transformació es farà i ojalà es faci, sobretot i en majoria de les situacions, per la gent del territori.
Ara, Ramon, ha sortit el tema de la crisi, ha sortit el tema del jovent, d'aquesta continuïtat. No sé jo si amb la crisi a l'escola agrària heu notat d'alguna manera en aquests últims anys un augment de l'interès de la gent, ja no només pot ser dels joves, un augment de l'interès en la gent en formar-se en l'àmbit rural. No sé si ho heu pogut notar d'alguna manera.
Sí, ho hem notat. Ho hem notat de diferents maneres. Jo no tinc clarament, podríem dir des de fa 3-4 anys i ascendent. Per exemple, l'últim any et comentaré una dada que és com a relativament, no diré sorprenent, però que fa pensar, no? Ho hem notat en la matrícula del cicle formatiu que fem nosaltres, ho hem notat també en la participació de gent jove en cursos de formació per gent professional, però nosaltres, a més, els professors de l'escola acompanyem els itineraris formatius, que són un itinerari d'unes 400 hores, que és obligatori que facin els joves que demanen un ajut al Departament d'Agricultura, que és el ajut d'incorporació, el ajut de primera instal·lació, que, per cert, me sembla que és l'únic sector econòmic que dona un ajut com aquesta a un jove que s'incorpora per primer cop en aquesta activitat, en el sector agrari, no? Llavors, perquè us feu la idea, això són unes sol·licituds que es fan al Departament d'Agricultura, a l'oficina comarcal d'aquí. Fa dos, tres anys estaríem parlant d'entre 18-20 sol·licituds a la comarca, a la convocatòria anual. L'any passat hi va haver 40 sol·licituds.
Doble.
Sí que vas veient que, bé sigui perquè altres sectors estan fumuts per la crisi, no vol dir que l'agrícola o l'agrari estigui molt bollant, sinó jo diria més de que ha aguantat el tipus, la veritat, clar, és un tipus de producte que és com a bastant indispensable, i a més per un altre motiu, diria, perquè com que sap molt bé viure en època de crisi, sap molt bé què s'ha de fer en època de crisi, no?, el sector agrari. Això no treu de que hi hagi diferents tipologies i diverses, no? Vull dir que aquí ara sí que hi ha un cert interès creixent, no?, en un primer nivell pel medi rural, no? Aquí hi ha des de gent jove que diu, pues, tal com està la cosa no puc viure a ciutat perquè no m'arriba els diners, me'n vaig a viure a un poble perquè és més barat, així parlant clar. Hi ha gent que es planteja això inicialment i després, bueno, i al poble què faig? Pues mira, me podria dedicar a una activitat agrària, no? el qui pues, ve de família pagesa i el que tradicionalment ha passat de dir mira, pues, se quede el germà gran i els altres que es busquin la vida, pues, no, ara es plantegen més d'acompanyar una mica l'activitat agrària. Bueno, ja veurem al mig termini com acaba tot això plegat.
Com va evolucionant.
Però l'interès sí que és irreal.
Molt bé, molt interessant aquesta dada que ara ens donaves i d'una realitat que tenim doncs, els oients que ara ens puguin estar escoltant al costat de casa. Per anar acabant, Ramon, parla'ns una mica de la tasca que feu a l'escola en la formació. Doncs jo havia pensat de parlar amb el sector de l'olivera, però vaja, segur que feu moltes altres coses, si ens vol fer 5 cèntims,
bueno,
per als oients de la ràdio.
Sí, bueno, perquè tinc així una mica en resumit, només dic que l'escola és una de les escoles del Servei de Formació Agrària, de 14 escoles que té arreu de tota Catalunya, el Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura. És un model d'escola petit, és a dir, el Departament d'Agricultura quan les va crear no va buscar el model d'institut de FP gran, sinó petit per poder arribar per capil·laritat a moltes zones, perquè ja des de l'origen es va pensar no solament en fer formació reglada, cicles de formació professional, sinó també cursos per formació per pagesos. I evidentment això, l'atensar-te a i el viure també el sector més a prop, pues, ajuda força. No? En aquest sentit vol dir que som una escola que fem formació reglada, fem cicles formatius, en aquí fem el de producció agropecuària, també fem cursos per professionals, formació contínua, de la qual hi ha la modalitat a distància, per internet, del qual professors de l'escola són tutors per internet d'aquests cursos.
Molt bé.
I que es fa a través del portal Ruralcat, ruralcat.cat. A més, organitzem jornades de transferència. Des de fa 4 anys som la seu a Borges Blanques d'un dels grups d'emprenedoria que han ficat en marxa entre el Departament d'Agricultura i la Federació de Cooperatives. Hi ha diversos grups que tenen seu amb cada un. En el d'aquí és el grup d'emprenedoria d'olivicultura i que hem incorporat també últimament el cultiu de l'ametller perquè hi ha també força novetats. I després fem els itineraris d'acompanyament dels joves que han demanat l'ajut d'incorporació. Per tant, pràcticament fem 4 o 5 projectes formatius que podem tenir des de joves de 16 anys fins a joves de 80.
Molt bé, Ramon. Moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Les Borges. Molt interessant tots els temes que hem tractat. T'esperem una propera vegada.
Pues quan vulgueu.
Molt bé, gràcies.
Escolta aquí la Fira de l'Oli del proper cap de setmana.